notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 6 de novembre de 2022. Arrenca la cimera del clima de les Nacions Unides, la COP27 a Egipte. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, hi tindrà presència fent d'organització observadora intervenint a dues sessions del debat al Pavelló de la Mediterrània. En marxa la segona jornada de vaga de tripulants de cabina de Vueling. Els treballadors reclamen un increment salarial del 13,4%. Laura Cera, bon dia.
Bon dia, Fren. La companyia de baix cost ha cancel·lat 29 dels vols que superen des de l'aeroport del Prat. L'aturada afectarà tots els divendres, diumenges i dilluns fins al 31 de gener.
Les Terres de l'Ebre encapçala el creixement i la reactivació del turisme a la província de Tarragona.
Segons dades de la Federació Provincial d'Hostaleria i Turisme, en els 9 mesos d'aquest any, les pernoctacions han crescut un 16,5% respecte al mateix període de 2021.
En clau cultural, Look at Me XXXTentacion s'emporta el premi al millor documental musical internacional del Festival de Cinema Documental Inèdit.
El documental explica la història del cantant de rap Jesse Dwayne Ricardo Onfroy, conegut com a XXXTentacion, que el 2018 va ser assassinat a trets amb només 20 anys.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bon dia.
Hola, bon dia. Avui llueix el sol arreu i davant d'aquesta estabilitat meteorològica la temperatura s'enfila ràpidament. En general voltarà entre 18 i 22 graus, malgrat que el litoral i el prelitoral podrà arribar fins a 25 graus puntualment. Tot plegat amb vent de component oest, sud del litoral entre fluix i moderat i una situació marítima força estable i tranquil·la amb el domini del marejol. Pel que fa demà, arribaran bandes de núvols alts que deixaran el cel enteranyinat. Romandrà l'estabilitat i fins i tot pujarà la temperatura, però es formaran nuvolades a partir del vespre al litoral. Aquestes nuvolades arribaran al prelitoral i a la Catalunya central al final del dia i deixaran el cel tapat en aquests sectors. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària és tranquil·la, fluida i sense retencions ni accidents. Amb tot, estem en plena operació retorn del cap de setmana i us emplacem, sobretot, que us mantingueu informats i prepareu el viatge, ja que sabeu que aquests dies, sobretot el diumenge, es complica molt la situació. Això és tot. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Sílvia. I en esports, el Futbol Club Barcelona s'imposa per 2-0 a l'Almeria en el que ha estat el darrer partit del central Gerard Piqué.
Els blaugranes van dominar i Piqué es va poder acomiadar de l'afició des de la gespa.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció els serveis informatius de la xarxa i us parlen Laura Cera i Efraín García. Comencem al Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Avui arrenca la cimera del clima de les Nacions Unides, la COP27. S'allargarà fins al 18 de novembre i enguany se celebra a la ciutat de Sharm el-Sheikh, a Egipte. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, hi tindrà presència fent d'organització observadora i intervenint a dues sessions del debat al Pavelló de la Mediterrània. Ens ho explica Erika Palomares.
El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, participarà en els propers dies en dues taules rodones de la 27a Cimera del Clima a Egipte. Escoltem Alicia Pérez, coordinadora científica del CREAF i encarregada d'intervenir en la conferència.
Una mica per destacar el paper que té la ciència i el paper de la transferència de coneixement cap a l'empresa privada i també el paper que tenen aquests ecosistemes no només per produir, sinó també en la mitigació, perquè el sol també captura diòxid de carboni i aquesta captura de diòxid de carboni contribueix a la mitigació del canvi climàtic, perquè no, estàs capturant directament un dels gasos d'efecte hivernacle responsable del canvi climàtic.
Segons l'Alícia, la participació de centres de recerca en la COP27 és molt important.
En totes aquestes cimeres es prenen decisions i aquestes decisions no hem de perdre de vista que han d'estar informades per la ciència. La ciència no és l'única font d'informació, també han de tenir una perspectiva social, han de tenir perspectiva de gènere, però la ciència ha d'estar allà.
Els focus principals de la cimera d'enguany són la mitigació, l'adaptació, el finançament i la col·laboració en la lluita contra el canvi climàtic.
Coincidint amb l'inici de la Conferència Mundial del Clima, la Diputació de Barcelona ha organitzat una trobada amb tres activistes llatinoamericanes que durant tres dies han participat en diferents activitats a la Casa Amèrica Catalunya. En concret, les tres noies han reflexionat sobre com les ciutats estan contribuint al canvi climàtic. N'informa Jordi Casino.
Durant la seva estada a la capital catalana i abans de marxar cap a Egipte, on també participaran a la cimera del clima, Julieta Martínez, Sara Kognuk i Elena Wallinga han volgut llançar un missatge d'alerta, però alhora també d'esperança, sobre la situació del planeta. Escolteu la xilena Julieta Martínez en declaracions a la xarxa.
Que no puedo seguir esperando. Y si tengo que salir de mi zona de confort, voy a salir de mi zona de confort. Y si puedo hablar con gobierno, sea de mi color político o no, voy a hablar con el gobierno de turno, porque es necesario. Por eso mismo, por eso hablo de un optimismo que se hace en ideas, en proyectos que no solo se queden en el desarrollo, ¿no?, sino también en la implementación.
Des de la Diputació de Barcelona, la delegada per a les relacions internacionals Pilar Díaz ha explicat també a la xarxa la importància de trobades com aquestes.
Nosaltres treballem per poder fomentar d'una banda la cooperació i la solidaritat internacional, però estem extremadament compromesos amb l'Agenda 2030, amb els objectius de desenvolupament sostenible i en aconseguir la viabilitat del planeta. No només parlem de sostenibilitat, parlem ja de viabilitat en aquest moment d'emergència.
La presència a Barcelona de les tres activistes llatinoamericanes ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Diputació, que des de fa molts anys promou accions com aquestes al voltant de l'Agenda 2030, amb la qual està totalment compromesa.
En marxa la segona jornada de vaga de tripulants de cabina de Vueling. La companyia de baix cost ha cancel·lat ja 29 dels vols que operen a l'aeroport del Prat. Els treballadors reclamen un increment salarial del 13,4%.
L'aturada convocada pel sindicat majoritari Estalba va començar dimarts 1 de novembre i està previst que s'allargui tots els divendres, diumenges i dilluns fins al 31 de gener. El Ministeri de Transports ha decretat uns serveis mínims que van del 72% durant aquest novembre fins al 74% per Nadal. La vaga afectarà també alguns festius, com els dies 6, 8, 24 i 31 de desembre i el 5 de gener. El sindicat ha anunciat que si no arriba cap acord abans del 31 de gener podria allargar la vaga de manera indefinida.
Un incendi en una residència de Torroella de Montgrí obliga a desallotjar una setantena d'usuaris i deixa dos ferits lleus per inhalació de fum. Els dos avis s'han hagut de traslladar a l'Hospital de Palamós.
El foc es va produir ahir la nit pels vols de quarts de nou a una de les habitacions a la primera planta de la residència Vilamongrí. Els bombers van desplaçar-hi 16 dotacions. Amb ajuda dels Mossos d'Esquadra i de la policia local, es van desallotjar un total de 69 persones d'edat avançada, alguns amb mobilitat reduïda. A quarts de 10 de la nit, els residents de la segona planta van poder tornar i a quarts d'11 ho van fer els de la primera. Abans de la mitjanit, l'equipament va recuperar l'electricitat.
Una explosió en un pis de Camarles deixa dos joves ferits i un matrimoni desallotjat. Els Mossos investiguen les causes que podrien deure a la manipulació d'un insecticida a la cuina.
Els fets han tingut lloc dissabte a la nit i han obligat a mobilitzar 6 dotacions dels bombers. L'explosió ha provocat danys a la façana, en envans interiors, al fals sostre i tancaments a l'habitatge, però l'estructura de l'edifici no perilla. Els dos ferits, de 19 i 21 anys, han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb politraumatismes.
Els Mossos d'Esquadra col·laboren en un operatiu policial conjuntament amb policies de 17 països per combatre el tràfic d'armes i delictes associats al crim organitzat. En l'acció s'han realitzat 382 detencions i s'han confiscat 91 armes de foc, 15 granades de mà, 304 quilos d'heroïna i 147 de cannabis.
Els països són Alemanya, Bòsnia, Itàlia, Sèrbia, Espanya, Regne Unit, Montenegro, Moldàvia, Turquia, Kosovo, Àustria, Bulgària, Croàcia, Macedònia del Nord, Romania, Suècia i Ucraïna. A Catalunya hi han participat els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. La coordinació operativa es va dur a terme a través de la Subcomissió de Policia Judicial. Durant la fase operativa s'han dut a terme controls a punts fronterers, estacions de transport o àrees de servei de Barcelona, Tarragona i Girona.
Les Terres de l'Ebre encapçala el creixement i la reactivació del turisme a la província de Tarragona. Segons dades de la Federació Provincial d'Hostaleria i Turisme, en els 9 mesos de 2022, les Terres de l'Ebre és l'únic que creix en dades de pernoctacions, un 16,5% respecte al mateix període de 2021. Hotels i càmpings també creixen i superen els números d'abans de la pandèmia, un informe que fa el territori a punta de llança de la reactivació turística i el potencial del sector a les Terres de l'Ebre. Des de Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Fariñas.
El turisme es reactiva a la província de Tarragona amb un gran creixement de visitants a les Terres de l'Ebre, que encapçarà la llista com l'únic territori que creix a la província. Segons les dades de la Federació Provincial d'Hostaleria i Turisme, en els primers 9 mesos de l'any, de gener a setembre, a les Terres de l'Ebre, el número de pernotacions turístiques ha crescut en un 16,5% respecte al mateix període de l'any anterior, on s'han produït més d'1.300.000 pernotacions. Per allotjaments, els càmpings han incrementat un 26,6% les estades. Els hotels tenen un molt bon registre amb un major número de pernotacions que els càmpings i amb un increment del 12,5%. En canvi, els apartaments baixen un 58,5% respecte als registres anteriors a la pandèmia. Les dades que constaten una baixada de les pernotacions a nivell provincial del 7,6% amb una davallada també del 9,1% per l'àrea de la Costa Daurada i l'increment del 16,5% de les Terres de l'Ebre, l'única en creixement. Amb aquestes dades es constata que els bons registres de les Terres de l'Ebre han fet de punta de llança per a que l'avaluació global del Patronat de Turisme sigui positiva en aquests 9 mesos de 2021, així com reflecteixen la reactivació i el potencial turístic del territori.
La farmàcia Carme Nebot de Badalona convida els veïns a adorir la seva farmaciola per revisar que hi hagi tot el necessari i desfer-se d'aquells medicaments que ja no són segurs. Es tracta d'una campanya que ha estat reconeguda amb un premi de la multinacional farmacèutica Chiesi per la seva sostenibilitat. Ens ho explica Àlex Sisó des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Les farmacioles es converteixen sovint en capses on s'acumulen restes de medicacions que ja no es fan servir. Alhora, hi ha productes bàsics que no sempre hi són presents. Per garantir que les farmacioles de la població tenen tots els productes necessaris de primers auxilis, la farmàcia Carmen Nebot ha engegat una campanya durant tot el mes de novembre a través de la qual ajudarà tothom qui s'hi apropi a revisar què els falta o els sobra. A més, els premiarà amb algun producte bàsic com ara tiretes o gases. La iniciativa, anomenada Biotic Quin, ha estat reconeguda amb el Premi Farmàcia Sostenible Chiesi. Escoltem Joan Boix, farmacèutic de la farmàcia Carmen Nebot.
Si potenciem la salut dels pacients i millorem la motivació per autocuidar-se, i tot això el que acaba resultant pues, és reduint el risc que apareguin complicacions i reduint el risc de que la persona hagi d'anar a urgències per complicacions que podien haver estat evitables. Llavors, d'aquesta manera, reduïm el gas sanitari per part de la salut pública i d'aquesta manera contribuïm a la sostenibilitat.
La campanya també contribuirà a la sostenibilitat, fomentant el reciclatge dels medicaments. Tot i que no és l'objectiu principal, des de la farmàcia Carmen Nebot, reconeixen que encara no hi ha prou conscienciació sobre la importància de dur la medicació caducada a les farmàcies en lloc de llençar-la a les escombreries. En total, 18 farmàcies d'arreu de Catalunya s'han adherit a la campanya Biotiquin, que s'espera que es pugui repetir en futures edicions.
L'empresa municipal mixta d'aigües de Tarragona ha engegat aquest dissabte una campanya per reflexionar sobre l'ús de l'aigua en el dia a dia. La proposta Aigua en Família s'adreça a grups i famílies i és una activitat de lleure educatiu. N'informa Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
La campanya ha arrencat aquest dissabte i es tancarà el 17 de desembre. La conscienciació de l'ús responsable de l'aigua es vol aconseguir a través de comptes. Es pretén recordar que l'aigua és un recurs finit i que s'ha de gestionar de manera responsable. Es mostrarà a les famílies com es pot estalviar en el consum diari. El tècnic de desenvolupament i sostenibilitat de Matsa, Jordi Vallvé, diu que l'aigua s'ha de fer servir de manera molt conscient.
L'aigua, com tothom sap, és un cicle. I en aquest cicle l'aigua es capta, es distribueix, es fa servir, s'embruta lamentablement i es tira per la claveguera fins a la depuradora. I a la depuradora fem tot el possible, o les depuradores fan tot el possible perquè aquesta aigua arribi al mar o als rius amb el mínim impacte ambiental i estigui el millor possible perquè quan s'hagi de tornar a fer servir no estigui bruta.
L'activitat, a càrrec dels contacontes Lluna de Cartró, està oberta a famílies amb infants a partir de 4 anys i es du a terme a les instal·lacions de la companyia Imatsa a la muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau.
La guia recull, la guia del Parc de Poblet recull 224 espècies de les prop de 800 que es poden veure al parc natural i pretén ser un recurs útil per qui faci alguns recorreguts del paratge. L'han estrenat aquest cap de setmana i ens ho amplia Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.
La guia, escrita per José Felip, Eulàlia Pons i Joan Cartanyà, vol esdevenir un llibre de consulta que ajudi a identificar els arbres, arbusts i plantes herbàcies més comunes que es poden trobar als espais naturals del Parc Natural de Poblet. Joan Cartanyà, un dels autors del llibre.
El Paratge Natural de Poblet és un espai natural de primer ordre que moltes vegades els propis ciutadans i ciutadanes de la conca ho tenim potser una mica, no diria oblidat, però les particularitats que té, les singularitats que té, sobretot, de vegades queden desapercebudes. Tenim espècies que només apareixen aquí al Poblet de tot Catalunya. És un espai que té confluència de diferents climes, el clima mediterrani, però les espècies de caire una mica més al l'any.
De la tria de les 800 espècies detectades n'ha sortit aquesta guia amb les 224 de més comunes. Han estat seleccionades per la seva major presència o singularitat i es troben majoritàriament prop de camins i senders de la xarxa d'itineraris del parc.
En clau cultural, Look at Me XXXTentacion s'emporta el premi al millor documental musical internacional del Festival de Cinema Documental Inèdit. Der Michael aconsegueix el premi al millor curt musical i Sonic Fantasy el del millor documental estatal.
You know, people either gonna love this or they're gonna hate this. I didn't really think there was gonna be an in-between. So people loved it. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the night time. Only time I feel pain when I'm feeling low.
El documental, dirigit per Sabah Fulayan, explica la història del cantant de rap Jesse Dwayne Ricardo Onfroy, conegut com a XXXTentacion, que el 2018 va ser assassinat a trets amb només 20 anys. El jurat l'ha destacat per ser emocionalment interessant, veritablement educatiu, cru i impactant. Per la seva part, Dear Michael, de Joan Bovern, el millor curt documental musical, ha destacat per la seva originalitat en la forma, unint elements d'animació i d'humor amb records personals i memorabilitat. En els 12 dies que ha durat el certamen, ha arribat a sumar 33.000 espectadors, tot un rècord segons els organitzadors.
Després de la Diada Castellera de Tots Sants, són moltes les colles que celebren aquest cap de setmana el seu fi de curs. Encara amb força actuacions en marxa, a Mataró els capgrossos convaliden els 9 pisos en descarregar el segon 3 de 9 en folre consecutiu. Els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9 en folre, el 5 de 8 i el 2 de 8 en folre en la Diada dels Xics de Granollers. A la Diada dels Castellers de la Vila de Gràcia han tornat a descarregar el 3 de 8 i el 2 de 8 en folre. I una altra de les diades que celebrava avui al final de temporada són els Castellers de Terrassa. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens informa Pau Aguilera. Sembla que no tenim el tall preparat, però en tot cas després l'intentarem recuperar. La flautista Elisabet Frank i el pianista Albert Guinovart porten avui la seva proposta musical a Palamós. Faran un recital basat en compositors de la segona meitat del segle XIX i el segle XX. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Joventuts Musicals de Palamós reuneix aquest diumenge a la Gorga dos virtuosos en un duet musical que promet. Es tracta del concert que protagonitzen Elisabet Franc a la flauta i Albert Guinovart al piano, una parella artística premiada amb dues medalles d'or a les categories de música clàssica i àlbum als Global Music Awards de Califòrnia, en reconeixement al seu primer disc, Franc Plays Franc. Elisabet Franc parla de com va néixer aquesta col·laboració professional.
Doncs va sorgir, abans de duet ja havíem coincidit un any, el 2016, que a mi em van oferir les residències musicals de la Pedrera. I cada concert m'havia de presentar o sola o amb un músic diferent. I quan va arribar el moment de fer un concert així en piano, vaig voler comptar amb l'Albert i li vaig comentar. I ell de seguida li va agradar la idea.
El concert d'aquest diumenge d'Elisabet Franc i Albert Guinovart a Palamós porta un programa amb compositors de la segona meitat del segle XIX i del segle XX.
Ara sí, Pau Aguilera, des de Ràdio Municipal de Terrassa, ens amplia l'actuació dels Castellers de Terrassa.
El Raval de Montserrat acull cada primer cap de setmana de novembre la Diada dels Castellers de Terrassa. Els Blau Turquès han omplert la plaça de l'Ajuntament amb les colles convidades d'aquest any, les de Caldes i Castelldefels a l'actuació d'avui diumenge i les del Prat de Llobregat i Viladecans dissabte a l'actuació d'ahir a la plaça Vella. La colla local ha carregat i descarregat el 7 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 en Pilar, però ha reculat a l'hora de fer el castell més exigent proposat per avui. Un 4 de 8 que no s'ha arribat a carregar després d'intentar-ho en dues ocasions, en la que és la primera diada que no ha comptat amb cap restricció sanitària des que va esclatar la pandèmia. Tal com assegura Elisabet Arpal, presidenta dels Castellers, aquests dies són especials per la colla perquè és el reconeixement de la feina feta durant tota la temporada per la colla i és un homenatge en el que la ciutadania està involucrada. Els integrants de la colla s'han abraçat i han celebrat amb càntics que han pogut gaudir del seu cap de setmana després de l'obligatòria aturada de tot el món casteller degut a la pandèmia. Pel que fa a les properes actuacions marcades al calendari dels Castellers, la següent és a Caldes, el cap de setmana vinent, i no reengegarà la temporada fins finals de gener de l'any que ve.
El petit espai de l'Espai Guinovart acull des d'aquest migdia la nova exposició de Jaume Geli, artista banyolí, que ara arriba a Agramunt. Des de Ràdio Sió ens ho amplia Meritxell Barnaus.
L'artista plàstic Jaume Geli porta al petit espai de l'Espai Guinovart d'Agramunt la seva pròpia mirada sobre l'entorn d'aquesta vila de l'Urgell i ho fa amb l'exposició Descriu la Terra, amb la que juga amb els conceptes de descriure un territori i escriure sobre el mateix.
Trobareu una instal·lació. Hi ha una filmació de 16 minuts on hi ha un treball descriure, descriptiu, però també descriure sobre la terra entorn dels entorns d'Agramunt.
Així doncs, utilitzant el llenguatge com una eina artística més, aquest artista banyolí s'acosta al territori de Secà de l'Urgell, en el que hi descobreix, a part del paisatge, també les paraules d'antics oficis del camp que van caient en l'oblit. En l'exposició hi ha una instal·lació artística, una mostra d'antigues eines del camp creades a partir de lletres i també una creació audiovisual en la que descriu no només el territori, sinó també el llenguatge que li és propi. L'exposició està comissariada per la historiadora de l'art, Glòria Bosch Mir, i es podrà veure fins al proper mes de febrer.
Notícies en xarxa. Esports.
El Futbol Club Barcelona s'imposa per 2-0 a l'Almeria en el que ha estat el darrer partit del central Gerard Piqué.
Els blaugranes van dominar en tot moment, però el primer gol no va arribar fins a la segona part. Piqué va entrar a l'equip titular i Xavi el va substituir en el minut 82 perquè rebés l'ovació del Camp Nou. Finalitzat el partit, l'homenatge va continuar i va ser aleshores quan el jugador va prendre el micròfon per dirigir-se als seus seguidors.
A la vida, quan et fas gran, te n'adones que a vegades estimar és deixar marxar. I crec que era el moment de deixar-nos un espai i n'estic convençut que en un futur doncs, tornaré a estar aquí.
Per la seva banda, l'Espanyol visita aquest diumenge l'Atlético de Madrid, un partit que ha arrencat fa pocs minuts.
El Palau Olímpic acull des de 1:15 el partit de la 8a jornada de la Lliga Femenina Challenge que enfronta el Joventut i el Canoe. I anem en directe amb Albert Guerra. Bon dia.
Què tal, companys? Bon dia. Doncs mira, tot just ha acabat fa uns instants amb les millors notícies possibles, que són la tercera victòria consecutiva del Joventut, que tanca aquesta setmana de forma magistral. 3-3 avui contra Canoe, 77-61. Un partit que no ha començat gaire fi pel conjunt de Jordi Vizcaíno, amb molts nervis, amb precipitació, amb fins a 10 pilotes perdudes al descans, però que han rebentat el tercer quart amb un parcial de 27-17, liderades, com no, per una gran Gala Mestres amb 23 punts i 9 rebots, i molt ben secundada per Dominic Tussain amb 17 punts i 7 rebots, i per Alex Johnson amb 15 punts. Per tant, triomf molt solvent del Joventut al final de 16 punts contra un Canoe que no ha tingut resposta a l'ofensiva verdinegra.
Gràcies, Albert. El Baxi Manresa no aconsegueix superar el Fuenlabrada i encaixen un 101-97 al marcador final.
Tot i que el Baxi va controlar el partit fins a la mitja part, la intensitat defensiva dels madrilenys va ser clau en el tercer quart per fer decantar la balança. Els del Bages sumen ja la seva cinquena derrota consecutiva i entren en una situació molt complicada.
Avui, 30.000 corredores han participat a la cursa de la dona a Barcelona pel càncer de mama.
Ha estat una cursa de 8 quilòmetres que ha sortit de l'Avinguda Reina Maria Cristina i ha finalitzat a l'Avinguda de Rius i Taulet. S'ha celebrat enmig d'un ambient festiu que ha servit per donar ànims a totes aquelles dones que lluiten contra aquesta malaltia.
Nous èxits catalans al World Skate Games que se celebra a Argentina.
Carla Martín ha aconseguit la medalla d'or de la modalitat verd de roller freestyle a només 17 anys. En la competició de grups de patinatge artístic, Altona s'ha proclamat campió del món. Pau García revalida l'or mundial de patinatge artístic per segon any consecutiu i Carles Crick aconsegueix el bronze en la categoria femenina.
En vòlei, el Sant Cugat enfonsa el Quiels o Cuellamos, que suma la seva tercera derrota consecutiva. Nova victòria del vòlei Sant Cugat, que continua l'escalada i se situa en la zona mitja de la superdivisió femenina del voleibol. I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
La xarxa de comunicació local.
Revela't, comparteix, viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS. Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
Propostes en xarxa.
L'oli d'oliva de Santa Bàrbara, al Montsià, es diferencia d'altres olis perquè està fet a base d'oliva arbequina i, en conseqüència, conté un sabor més afruitat. De fet, Santa Bàrbara és coneguda com la Plana de l'Oli o Gran Mar d'Oliveres. Però, a banda de dedicar-se a la producció de l'oli, el poble també destaca pel conreu de cítrics com les taronges o les mandarines. Per posar-ho en valor, cada novembre se celebra un homenatge a aquests productes locals. Del 25 al 27 de novembre, la 26a Fira de l'Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç omplirà Santa Bàrbara d'activitats, expositors i productes locals. Un aparador per mostrar i degustar l'oli d'oliva tan típic de la zona, però també per veure demostracions de les tasques tradicionals de la preparació del terreny i la plega d'olives. Esmorzars, concursos, carruatges i xerrades. La cita, a més, dona el tret de sortida a les 25enes jornades gastronòmiques a la cuina de l'oli, que s'estiren fins al 4 de desembre. La fira se celebra en el moment en què tradicionalment surt el primer oli novell de les premses, un oli que, tot i no ser tan transparent com els següents, es caracteritza per ser més afruitat. Del 25 al 27 de novembre, 26a Fira de l'Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç a Santa Bàrbara. Trobareu tota la informació sobre aquesta edició al web municipal santabàrbara.cat.
Sabies que...
La pera és sabrosa i refrescant. Destaca per la seva aportació d'aigua, fibra i potassi. Conté vitamines del grup B en petites quantitats. És suaument astringent per la seva composició de tanins, els quals tenen també un efecte antiinflamatori, de manera que resulta beneficiosa en casos de trastorns digestius com diarrea, gastritis i úlceres. Pel seu efecte diurètic, també és beneficiosa en cas de retenció de líquids. A més, gràcies al seu baix contingut en hidrats de carboni, són molt recomanables pels qui pateixen diabetis. Així que mengeu peres, que sempre són bones.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 6 de novembre de 2022. Arrenca la cimera del clima de les Nacions Unides, la COP27 a Egipte. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, hi tindrà presència fent d'organització observadora i intervenint a dues sessions del debat al pavelló de la Mediterrània. En marxa la segona jornada de vaga de tripulants de cabina de Vueling. Els treballadors reclamen un increment salarial del 13,4%. Laura Cera, bon dia.
Bon dia de nou, Efrén. La companyia de Baix Cost ha cancel·lat 29 dels vols que s'operen des de l'aeroport del Prat. L'aturada afectarà tots els divendres, diumenges i dilluns fins al 31 de gener.
Les Terres de l'Ebre encapçalant el creixement econòmic i la reactivació del turisme a la província de Tarragona.
Segons dades de la Federació Provincial d'Hostaleria i Turisme, en els 9 mesos d'aquest any les pernoctacions han crescut un 16,5% respecte al mateix període de 2021.
En clau cultural, Look at Me XXXTentacion s'emporta el premi al millor documental musical internacional del Festival de Cinema Documental Inèdit.
El documental explica la història del cantant de rap Jesse Dwayne Ricardo Onfroy, conegut com a XXXTentacion, que el 2018 va ser assassinat a trets amb només 20 anys.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bon dia.
Hola, bon dia. Avui llueix el sol arreu i davant d'aquesta estabilitat meteorològica la temperatura s'enfila ràpidament. En general voltarà entre 18 i 22 graus, malgrat que el litoral i el prelitoral podrà arribar fins a 25 graus puntualment. Tot plegat amb vent de component oest, sud al litoral entre fluix i moderat i una situació marítima força estable i tranquil·la amb el domini del marejol. Pel que fa a demà, arribaran bandes de núvols alts que deixaran el cel entreninat. Romandrà l'estabilitat i fins i tot pujarà la temperatura, però es formaran nuvolades a partir del vespre al litoral. Aquestes nuvolades s'arribaran al prelitoral i a la Catalunya central al final del dia i deixaran el cel tapat en aquests sectors. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. I en esports, el Futbol Club Barcelona s'imposa per 2-0 a l'Almeria, en el que ha estat el darrer partit del central Gerard Piqué. Dels blaugranes es van dominar i Piqué es va poder acomiadar de l'afició des de la gespa. A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció, als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laura Cera i Efrén García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. Avui arrenca la cimera del clima de les Nacions Unides, la COP27. S'allargarà fins al 18 de novembre i enguany se celebra a la ciutat de Sharm el-Sheikh, a Egipte. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, hi tindrà presència fent d'organització observadora i intervenint a dues sessions del debat al pavelló de la Mediterrània. Ens ho explica Erika Palomares.
El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, participarà en els propers dies en dues taules rodones de la 27a Cimera del Clima a Egipte. Escoltem Alicia Pérez, coordinadora científica del CREAF i encarregada d'intervenir en la conferència.
Una mica per destacar el paper
que té la ciència i el paper de la transferència de coneixement cap a l'empresa privada i també el paper que tenen aquests ecosistemes no només per produir, sinó també en la mitigació, perquè el sol també captura diòxid de carboni i aquesta captura de diòxid de carboni contribueix a la mitigació del canvi climàtic, perquè no, estàs capturant directament un dels gasos d'efecte hivernacle responsable del canvi climàtic.
Segons l'Alícia, la participació de centres de recerca en la COP27 és molt important.
En totes aquestes cimeres es prenen decisions i aquestes decisions no hem de perdre de vista que han d'estar informades per la ciència. La ciència no és l'única font d'informació, també han de tenir una perspectiva social, han de tenir perspectiva de gènere, però la ciència ha d'estar allà.
Els focus principals de la cimera d'enguany són la mitigació, l'adaptació, el finançament i la col·laboració en la lluita contra el canvi climàtic.
Coincidint amb l'inici de la Conferència Mundial del Clima, la Diputació de Barcelona ha organitzat una trobada amb tres activistes llatinoamericanes que durant tres dies han participat en diferents activitats a la Casa Amèrica Catalunya. En concret, les tres noies han reflexionat sobre com les ciutats estan contribuint al canvi climàtic, n'informa Jordi Casino.
Durant la seva estada a la capital catalana i abans de marxar cap a Egipte, on també participaran a la cimera del clima, Julieta Martínez, Sara Kognuk i Elena Walinga han volgut llançar un missatge d'alerta, però alhora també d'esperança, sobre la situació del planeta. Escolteu la xilena Julieta Martínez en declaracions a la xarxa.
Que no puedo seguir esperando. Y si tengo que salir de mi zona de confort, voy a salir de mi zona de confort. Y si puedo hablar con gobierno, sea de mi color político o no, voy a hablar con el gobierno de turno, porque es necesario. Por eso mismo, por eso hablo de un optimismo que se hace en ideas, en proyectos que no solo se queden en el desarrollo, ¿no?, sino también en la implementación.
Des de la Diputació de Barcelona, la delegada per a les relacions internacionals Pilar Díaz ha explicat també a la xarxa la importància de trobades com aquestes.
Nosaltres treballem per poder fomentar d'una banda la cooperació i la solidaritat internacional, però estem extremadament compromesos amb l'Agenda 2030, amb els objectius de desenvolupament sostenible i en aconseguir la viabilitat del planeta. No només parlem de sostenibilitat, parlem ja de viabilitat en aquest moment d'emergència.
La presència a Barcelona de les tres activistes llatinoamericanes ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Diputació, que des de fa molts anys promou accions com aquestes al voltant de l'Agenda 2030, amb la qual està totalment compromesa.
En marxa la segona jornada de vaga de tripulants de cabina de Vueling. La companyia de baix cost ha cancel·lat 29 dels vols que operen a l'aeroport del Prat. Els treballadors reclamen un increment salarial del 13,4%.
L'aturada convocada pel sindicat majoritari Estalba va començar dimarts 1 de novembre i està previst que s'allargui tots els divendres, diumenges i dilluns fins al 31 de gener. El Ministeri de Transports ha decretat uns serveis mínims que van des del 72% durant aquest novembre fins al 74% per Nadal. La vaga afectarà també alguns festius, com els dies 6, 8, 24 i 31 de desembre, així com el 5 de gener. El sindicat ha anunciat que, si no arriba a cap acord abans del 31 de gener, podria allargar la vaga de manera indefinida.
Un incendi en una residència de Torroella de Montgrí obliga a desallotjar una setantena d'usuaris i deixa dos ferits lleus per inhalació de fum. Els dos avis s'han hagut de traslladar a l'Hospital de Palamós.
El foc es va produir ahir la nit pels vols de quarts de nou a una de les habitacions a la primera planta de la residència Vilamongrí. Els bombers van desplaçar-hi 16 dotacions. Amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra i de la policia local, es van desallotjar un total de 69 persones d'edat avançada, algunes d'elles amb mobilitat reduïda. A quarts de 10 de la nit, els residents de la segona planta van poder tornar i a quarts d'11 ho van fer els de la primera. Abans de la mitjanit, l'equipament va recuperar l'electricitat.
Una explosió en un pis de Camarles deixa dos joves ferits i un matrimoni desallotjat. Els Mossos investiguen les causes que es podrien deure a la manipulació d'un insecticida a la cuina.
Els fets han tingut lloc dissabte a la nit i han obligat a mobilitzar 6 dotacions dels bombers. L'explosió ha provocat danys a la façana, en envans interiors, al fals sostre i tancaments a l'habitatge, però l'estructura de l'edifici no perilla. Els dos ferits, de 19 i 21 anys, han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb politraumatismes.
Els Mossos d'Esquadra col·laboren en un operatiu policial conjuntament amb policies de 17 països per combatre el tràfic d'armes i delictes associats al crim organitzat. En l'acció han realitzat 382 detencions i s'han confiscat 91 armes de foc, 15 granades de mà, 304 quilos d'heroïna, 147 de cannabis i 5.402 plantes de marihuana.
Els països implicats són Alemanya, Bòsnia, Itàlia, Sèrbia, Espanya, el Regne Unit, Montenegro, Moldàvia, Turquia, Kosovo, Àustria, Bulgària, Croàcia, Macedònia del Nord, Romania, Suècia i Ucraïna. A Catalunya hi han participat els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. La coordinació operativa es va dur a terme a través de la subcomissió de la Policia Judicial. Durant la fase operativa s'han dut a terme controls a punts fronterers, estacions de transport o àrees de servei de Barcelona, Tarragona i Girona.
Les Terres de l'Ebre encapçala el creixement i la reactivació del turisme a la província de Tarragona. Segons dades de la Federació Provincial d'Hostaleria i Turisme, en els 9 mesos de 2022, les Terres de l'Ebre és l'únic lloc que creix en dades de pernoctacions, un 16,5% respecte al mateix període de 2021. Hotels i càmpings també creixen i superen els números d'abans de la pandèmia. Un informe que fa el territori punta de llança de la reactivació turística i el potencial del sector a les Terres de l'Ebre. Des de Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
El turisme es reactiva a la província de Tarragona amb un gran creixement de visitants a les Terres de l'Ebre, que encapçala la llista com l'únic territori que creix a la província. Segons les dades de la Federació Provincial d'Hostaleria i Turisme, en els primers 9 mesos de l'any, de gener a setembre, a les Terres de l'Ebre, el número de pernotacions turístiques ha crescut en un 16,5% respecte al mateix període de l'any anterior, on s'han produït més d'un 1.300.000 pernotacions. Per allotjaments, els càmpings han incrementat un 26,6% les estades. Els hotels tenen un molt bon registre amb un major número de pernotacions que els càmpings i amb un increment del 12,5%. En canvi, els apartaments baixen un 58,5% respecte als registres anteriors a la pandèmia. Les dades que constaten una baixada de les pernotacions a nivell provincial del 7,6%, amb una davallada també del 9,1% per l'àrea de la Costa Daurada, i l'increment del 16,5% de les Terres de l'Ebre, l'única en creixement. Amb aquestes dades es constata que els bons registres de les Terres de l'Ebre han fet de punta de llança per a que l'avaluació global del Patronat de Turisme sigui positiva en aquests 9 mesos de 2021, així com reflecteixen la reactivació i el potencial turístic del territori.
La farmàcia Carme Nebot de Badalona convida els veïns a dur-hi la seva farmaciola per revisar que hi hagi tot el necessari i desfer-se d'aquells medicaments que ja no són segurs. Es tracta d'una campanya que ha estat reconeguda amb un premi de la multinacional farmacèutica Chiesi per la seva sostenibilitat. Ens ho explica Àlex Sissó des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Les farmacioles es converteixen sovint en capses on s'acumulen restes de medicacions que ja no es fan servir. Alhora, hi ha productes bàsics que no sempre hi són presents. Per garantir que les farmacioles de la població tenen tots els productes necessaris de primers auxilis, la farmàcia Carmen Nebot ha engegat una campanya durant tot el mes de novembre a través de la qual ajudarà tothom qui s'hi apropi a revisar què els falta o els sobra. A més, els premiarà amb algun producte bàsic com ara tiretes o gases. La iniciativa, anomenada Biotiquina, ha estat reconeguda amb el Premi Farmàcia Sostenible Chiesi. Escoltem Joan Boix, farmacèutic de la farmàcia Carmen Nebot.
Si potenciem la salut dels pacients i millorem la motivació per autocuidar-se, i tot això el que acaba resultant pues, és reduint el risc que apareguin complicacions i reduint el risc de que la persona hagi d'anar a urgències per complicacions que podien haver estat evitables. Llavors, d'aquesta manera, reduïm el gas sanitari per part de la salut pública i d'aquesta manera contribuïm a la sostenibilitat.
La campanya també contribuirà a la sostenibilitat, fomentant el reciclatge dels medicaments. Tot i que no és l'objectiu principal, des de la farmàcia Carmen Nebot, reconeixen que encara no hi ha prou conscienciació sobre la importància de dur la medicació caducada a les farmàcies en lloc de llençar-la a les escombreries. En total, 18 farmàcies d'arreu de Catalunya s'han adherit a la campanya Biotiquin, que s'espera que es pugui repetir en futures edicions.
L'empresa municipal mixta d'aigües de Tarragona ha engegat aquest dissabte una campanya per fer reflexionar sobre l'ús de l'aigua en el dia a dia. La proposta Aigua en Família s'adreça a grups i famílies i és una activitat de lleure educatiu. N'informa Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
La campanya ha arrencat aquest dissabte i es tancarà el 17 de desembre. La conscienciació de l'ús responsable de l'aigua es vol aconseguir a través de contes. Es pretén recordar que l'aigua és un recurs finit i que s'ha de gestionar de manera responsable. Es mostrarà a les famílies com es pot estalviar en el consum diari. El tècnic de desenvolupament i sostenibilitat de Matza, Jordi Vallvé, diu que l'aigua s'ha de fer servir de manera molt conscient.
L'aigua, com tothom sap, és un cicle. I en aquest cicle l'aigua es capta, es distribueix, es fa servir, s'embruta, lamentablement, i es tira per la claveguera fins a la depuradora. I a la depuradora fem tot el possible, o les depuradores fan tot el possible perquè aquesta aigua arribi al mar o als rius amb el mínim impacte ambiental i estigui el millor possible perquè quan s'hagi de tornar a fer servir no estigui bruta.
L'activitat, a càrrec dels contacontes Lluna de Cartró, està oberta a famílies amb infants a partir de 4 anys i es du a terme a les instal·lacions de la companyia Ematsa a la muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau.
En clau cultural, Look at Me, XXXTentacion s'emporta el premi al millor documental musical internacional del Festival de Cinema Documental Inèdit. Der Michael aconsegueix el premi al millor curt musical i Sonic Fantasy el del millor documental estatal.
You know, people are either gonna love this or they're gonna hate this. I didn't really think there was gonna be an in-between. So... people loved it. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the night time. Only time I feel pain when I'm feeling low.
El documental, dirigit per Saba Folayan, explica la història del cantant de rap Jesse Dwayne Ricardo Onfroy, XXXTentacion, que el 2018 va ser assassinat a trets amb només 20 anys. El jurat l'ha destacat per ser emocionalment interessant, veritablement educatiu, cru i impactant. Per la seva part, Dear Michael, de Joan Bovern, el millor curt documental musical, ha destacat per la seva originalitat en la forma, unint elements d'animació i d'humor amb records personals. En els 12 dies que ha durat el certamen, ha arribat a sumar 33.000 espectadors, tot un rècord segons els organitzadors.
Després de la Diada de Tots Sants, són moltes les colles que celebren aquest cap de setmana el seu fi de curs. Encara amb força actuacions en marxa, a Mataró els capgrossos han convalidat els 9 pisos, han descarregat el segon 3 de 9 en folre consecutiu. Els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9 en folre, el 5 de 8 i el 2 de 8 folrat en la Diada dels Xics de Granollers. A la Diada dels Castellers de la Vila de Gràcia han tornat a descarregar el 3 de 8 i el 2 de 8 en folre. Una altra de les diades que celebraven avui aquest final de temporada és la dels Castellers de Terrassa. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens informa Pau Aguilera.
Cada primer cap de setmana de novembre, la Diada dels Castellers de Terrassa. Els Blau Turquesa han omplert la plaça de l'Ajuntament amb les colles convidades d'aquest any, les de Caldes i Castelldefels a l'actuació d'avui diumenge i les del Prat de Llobregat i Viladecans dissabte a l'actuació d'ahir a la plaça Vella. La colla local ha carregat i descarregat el 7 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 en Pilar, però ha reculat a l'hora de fer el castell més exigent proposat per avui. Un 4 de 8 que no s'ha arribat a carregar després d'intentar-ho en dues ocasions, en la que és la primera diada que no ha comptat amb cap restricció sanitària des que va esclatar la pandèmia. Tal com assegura Elisabet Arpal, presidenta dels Castellers, aquests dies són especials per la colla perquè és el reconeixement de la feina feta durant tota la temporada per la colla i és un homenatge en el que la ciutadania està involucrada. Els integrants de la colla s'han abraçat i han celebrat amb càntics que han pogut gaudir del seu cap de setmana després de l'obligatòria aturada de tot el món casteller degut a la pandèmia. Pel que fa a les properes actuacions marcades al calendari dels Castellers, la següent és a Caldes, el cap de setmana vinent, i no reengegarà la temporada fins finals de gener de l'any que ve.
El petit espai de l'Espai Guinovart acull des d'aquest migdia la nova exposició de Jaume Geli, artista banyolí que ara arriba a Agramunt. Des de Ràdio Sió ens ho amplia Meritxell Barnaus.
L'artista plàstic Jaume Geli porta al petit espai de l'Espai Guinovart d'Agramunt la seva pròpia mirada sobre l'entorn d'aquesta vila de l'Urgell i ho fa amb l'exposició Descriu la Terra, amb la que juga amb els conceptes de descriure un territori i escriure sobre el mateix.
Trobareu una instal·lació. Hi ha una filmació de 16 minuts on hi ha un treball descriure, descriptiu, però també descriure sobre la terra, entorn dels entorns d'Agramunt.
Així doncs, utilitzant el llenguatge com una eina artística més, aquest artista banyolí s'acosta al territori de Secà de l'Urgell, en el que hi descobreix, a part del paisatge, també les paraules d'antics oficis del camp que van caient en l'oblit. En l'exposició hi ha una instal·lació artística, una mostra d'antigues eines del camp creades a partir de lletres i també una creació audiovisual en la que descriu no només el territori, sinó també el llenguatge que li és propi. L'exposició està comissariada per la historiadora de l'art, Glòria Bosch Mirch, i es podrà veure fins al proper mes de febrer.
Girona no és l'única que està de festa aquests dies. També està de celebració el Cat Vers, que durant tot aquest mes celebrarà la seva festa major, la seva pròpia festa major. El Metavers Català és una iniciativa del Centre Blockchain de Catalunya amb seu a Girona. Ens ho explica Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
El Metavers Català està de festa major. La festa virtual durarà tot el mes de novembre. Durant les properes setmanes s'han preparat diverses activitats i experiències dins el Catvers. Per fer-ho s'han creat diverses sales virtuals i els usuaris podran escollir quina és la seva preferida, que tindrà un premi al final del mes. Així ho explica el director executiu del Centre Blockchain de Catalunya, Quirze Salomó.
Doncs perquè va ser una activitat que vam pensar, home, com mobilitzem els creadors de casa nostra? Com els hi fem entendre per primera vegada que han de fer coses aquí dintre? Doncs hem dit, doncs posem les entitats culturals per una banda i creadors per una altra. Això era el sentit i és el sentit d'aquesta festa major. Començar a mobilitzar i començar a fer entendre els nostres creadors de que ells són els que han de conquerir aquests nous espais.
En el Catvers s'hi pot accedir mitjançant les ulleres de realitat virtual, però també a través d'un ordinador.
Notícies en xarxa. Esports.
El Futbol Club Barcelona s'imposa per 2-0 a l'Almeria en el que ha estat el darrer partit del central Gerard Piqué.
Els blaugranes van dominar en tot moment, però el primer gol no va arribar fins a la segona part. Piqué va entrar a l'equip titular i Xavi el va substituir en el minut 82 de partit perquè rebés l'ovació del Camp Nou. Finalitzat l'encontre, l'homenatge va continuar i va ser quan el jugador va prendre el micròfon per dirigir-se als seus seguidors.
A la vida, quan et fas gran, te n'adones que a vegades estimar és deixar marxar. I crec que era el moment de deixar-nos un espai i n'estic convençut que en un futur doncs, tornaré a estar aquí.
Per la seva banda, l'Espanyol visita l'Atlético de Madrid, un partit que acaba d'entrar a la mitja part amb el 0-0 al marcador.
El Centre d'Esports Sabadell no aprofita el gol inicial de Pau Víctor i encaixa la segona derrota consecutiva. La Real Societat B s'hi ha imposat per 1-2. Els arlequinats són virtualment 12ens, ens ho explica Adrià Arroyo des de Ràdio Sabadell.
El Sabadell arribarà a l'aturada de la Primera Federació per la Copa del Rei amb dues derrotes consecutives, la d'ahir ben dolorosa per com es va produir, a casa 1-2 contra la Real Societat B, en un partit en el qual el filial Xuri Urdín va tenir molt més la possessió de pilota, però en canvi per moment, sobretot a la primera meitat, donava la sensació que el control del joc era de l'equip de Gabri, d'un Sabadell que ja se sentia còmode així. De fet, en el primer temps va marcar a la contra amb una pilota a l'espai a Pau Víctor, que va driblar al porter dels bascos Unai Marrero per acabar fent l'1-0. Molt nada per això, per acabar ofegant-se a la vora, perquè al final, en qüestió d'un minut i mig del 75 al 77, la Real B va donar-li la volta al marcador, primer amb un penal d'Àlex Sala, materialitzat per Javi Martón, i més tard a la sortida d'un córner amb l'1-2 definitiu de Cortajarena.
En rugbi, el Sant Cugat es veia avui les cares amb el Salvador en la cinquena jornada de la Divisió d'Honor Femenina. I anem en directe amb Miquel Blázquez. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs sí, el primer equip femení del club de rugbi Sant Cugat, que es tornava a estrenar a la Guinardera per aquest cop per primera temporada. El camp principal estava inhabilitat en aquestes primeres 5 jornades. Doncs ha superat per 23-17 el Creal i el Salvador en el partit corresponent a aquesta cinquena jornada de la Lliga Iberdrola, com dèiem, el conjunt santcugatenc, que es trobava de nou a la Guinardera, ha dominat els compassos inicials i finalment s'ha pogut endur un partit marcat especialment per l'alta intensitat de les d'Albert Casorran. El tècnic del club de rugby Sant Cugat, el mateix Albert Casorran, ha destacat la feina de les seves jugadores i s'ha mostrat molt satisfet amb la mentalitat de l'equip, que tot i els mals resultats en aquestes primeres jornades de competició, ha continuat creient en la feina i les capacitats del col·lectiu. Ara les santcugatenques gaudiran d'una aturada de dues setmanes abans de visitar l'Olímpic Pozuelo, rival que ocupa la part baixa de la classificació i que a hores d'ara només ha sumat dues victòries.
Gràcies, Miquel. I en bàsquet, gran actuació d'Ante Tomic, però que no és suficient per fer que el Joventut superi l'UCAM Múrcia a la seva pista. Els badalonins van caure per 88-76. L'equip local va dominar el segon i el quart quart del partit i va fer petits els 26 punts del pivot croata.
El Joventut va perdre ahir a la pista del Múrcia per 88-76 en un partit que jugava contra un rival directe com és l'equip de Cid Alonso. Els dos equips que arribaven amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes van donar un bon espectacle, però la penya sempre va anar una marxa per darrere. Després d'un primer quart on Ante Tomic va dominar juntament amb Pau Ribas, el Múrcia va fer un parcial de 16-2 que va fer que la diferència es disparés fins als 10 punts. Els que hi havia, al descans. Al tercer quart, el conjunt verdinegre va reaccionar fins a situar-se només a 3 punts. Però només començar el darrer quart, dos triples seguits de McFadden van acabar de dinamitar el partit. La penya afronta així l'aturada de les finestres FIBA amb un balanç de 3 victòries i 4 derrotes i amb molta feina per fer. El nord-americà Jarrod Jones va jugar el seu darrer partit amb la samarreta verdinegre.
Per la seva part, el Baxi Manresa no aconsegueix superar tampoc el Fuenlabrada i encaixen un 101-97 al marcador final.
Tot i que el Baxi va controlar el partit fins a la mitja part, la intensitat defensiva dels madrilenys va ser clau en el tercer quart per fer decantar la balança. Els del Bages sumen ja la seva cinquena derrota consecutiva i entren en una situació molt complicada.
Avui, 30.000 corredores han participat a la cursa de la dona a Barcelona pel càncer de mama.
Ha estat una cursa de 8 quilòmetres que ha sortit de l'Avinguda Reina Maria Cristina i ha finalitzat a l'Avinguda de Rius i Taulet. S'ha celebrat enmig d'un ambient festiu que ha servit per donar ànims a totes aquelles dones que lluiten contra la malaltia.
Nous èxits catalans als World Skate Games que se celebren a Argentina.
Carla Martín ha aconseguit la medalla d'or de la modalitat verd de roller freestyle a només 17 anys.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest diumenge. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena No mires a los ojos, un drama basat en una novel·la de Juan José Millas. També arriba El agua, una tempesta amenaça en provocar una inundació i remou les supersticions d'un poble. I els aficionats al manga gaudiran d'allò més amb One Piece Film Red.
Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad?
Pues si lo puedes colocar ahí, contra el otro armario.
Justo delante de ese.
No mires a los ojos és l'adaptació d'una novel·la de l'escriptor Juan José Millas. El protagonista és en Damián, que acaba de ser acomiadat després de 20 anys a la mateixa empresa. La seva reacció és amagar-se al primer lloc que troba, un armari carregat a una furgoneta. El moble acaba a la casa de la Lucía i en Fede i de la seva filla adolescent. Llavors, en Damián decideix quedar-s'hi i convertir-se en una presència que observa i es mou des de les ombres.
¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si se muere tu mujer?
Tú sí que estás mal de la cabeza, Paulita.
¿Es verdad eso que dicen de tener el agua dentro? Es que últimamente siento que me ahogo.
Siempre que todo el mundo se ahoga.
Pues vámonos de aquí.
Una tempesta amenaça amb desbordar un riu que travessa un petit poble. Així arrenca El agua, que ens apropa una vella creença popular. Algunes dones estan predestinades a desaparèixer amb les inundacions perquè porten l'aigua dins. Una noia, la seva mare i la seva àvia viuen juntes a una casa que la resta del poble mira amb suspicàcia. Llavors, un home farà aparició en les seves vides.
És que saps lo que pasa, que aunque te jodas, tú y yo nos parecemos más de lo que te gustaría.
No te'n recordes? Sóc jo!
El Rufi?
Què són aquestes familiaritats?
Per què?
One Piece Film Red recupera l'univers del popular manga. Aquí la protagonista és la Uta, una cantant exitosa que està a punt de fer el seu primer concert en directe davant d'un públic format per fans, pirates i marines. Sempre ha amagat la seva identitat, així que ha generat molta expectació i tothom queda molt sorprès quan es descobreix que és filla d'un reconegut pirata.
Uta!
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones aquesta matinada de diumenge per llençar pedres contra un dispositiu policial muntat a l'exterior de la discoteca Huaca, Sabadell. Els fets han passat pels voltants de 1:45 de la nit en un operatiu conjunt de Mossos amb agents Arroi, policia local de Sabadell i Sant Quirze del Vallès amb l'objectiu de millorar la seguretat de l'oci nocturn. Un grup d'unes 200 persones aplegades a la zona del polígon industrial del sud-oest s'ha enfrontat als agents i ha començat a llançar-los pedres i altres objectes contundents. Dos policies han patit ferides lleus i s'han detingut dos joves relacionats amb l'altercat que estan acusats d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. En informacions de caire local, el Servei d'Atenció Domiciliària Integral de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha estat guardonat amb el tercer premi dels Impulsa 2022 pel Project Home Connect, una plataforma que ofereix a l'usuari intervenir en el seu procés de cura i interaccionar amb els professionals de la salut. Més detalls des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
L'eina de la